Col·legi de Metges i d'Infermeres i Infermers.
Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts. Nosaltres encetem aquesta segona hora de programa aquí al dia, pendents del temps, perquè ja vos havíem anunciat just a les 9 que comença una setmana en què torna de nou la inestabilitat. Sembla una constant aquest hivern, sens dubte. En aquest cas, parlant d'una nova dana que afectarà el nord-est de l'illa de Mallorca i la totalitat de l'illa de Menorca. Segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia, avui tindrem intervals nuvolosos, ruixats ocasionals i dispersos que de cara a l'hora baixa podrien ser ocasionalment també forts, o sigui que de nou mal temps, Joana.
Així és, Marta, bon dia. De nou tenim avís de nivell groc que ha entrat en vigor just fa una horeta a les 9 en punt a aquestes dues illes, a Mallorca i també a Menorca, i romandrà actiu aquest avís groc fins a les 6 de l'hora baixa. Poden caure fins a 20 litres d'aigua per metre quadrat en una hora. A més, les temperatures han de dir que se mantindran amb pocs canvis i el vent serà fluix de component oest. Temperatures sense canvis, la màxima girarà entorn als 16-18 graus de màxima.
Sí, no fa fred, és veritat.
No, no tenim... fa massa fred, la veritat.
Però sí que torna el mal temps i, per descomptat, la pluja. Tenim les nostres beauties, aquestes càmeres en directe que podem compartir i analitzar per als oients i espectadors. Obrim la primera.
I per començar, anem a Punta Prima, a Menorca, on veiem aquest temps. No podríem dir que sigui mala mà, però sí que veiem un cel bastant tapat, bastant nuvolós, bastant grisós, també. La mà no està plana com en altres ocasions, així que sí que és vera que pareix que ploua. No sé si se pot apreciar que ja pot ploure en aquesta zona de Menorca, però és cert que en aquesta zona sí que avui plourà i plourà amb bastanta força durant una bona estona. Diuen, com hem apuntat abans, que poden caure 20 litres d'aigua per metre quadrat en només una hora. I ara anem fins a Capdepera, on està més no sé si dir més...
El Manco està més net, el cel, però espaiat, no te creguis, no? Tu, eh? No te creguis que...
No està tan gris.
Amenaça també, amenaça pluja, sembla.
Amenaça pluja, el cel està també grisenc, però no, per ventura no tant com a Punta Prima de Menorca. Aquest és l'estat en què s'aixequen a Capdepera un dia bastant... Un dilluns!
És que m'ho has llevat de sa boca.
Sí, sí.
Tenim per davant un dilluns, molt dilluns, però la ràdio és companyia, així que si voleu que aquest dilluns sigui un poc més bo de dur, us podeu acompanyar i així nosaltres vos anem recordant i repassant els temes del dia. Home, alguns no són molt optimistes, també s'ha de dir, perquè l'actualitat precisament no és que vengui de color de rosa ni molt manco, i sobretot si la volem relacionar amb temes com l'economia, els conflictes internacionals, com repercuteixen aquests conflictes internacionals en les borses, en el dia a dia, no?, el que és el comerç de les nostres illes. Ho hem explicat. La política comercial dels Estats Units torna a generar aquesta incertesa per alguns sectors europeus i aquestes possibles mesures aranzelàries impulsades pel president Donald Trump podrien encarir productes que s'exporten als Estats Units. I, clar, tot això podria afectar empreses d'aquí, de les illes.
Clar, a les Illes Balears hi ha sectors molt vinculats directament a l'exportació que miren aquesta situació amb preocupació, amb una mica d'incertesa, com és, per exemple, el sector del calçat o productes emblemàtics del sector agroalimentari, com és el formatge de Mahó. Avui volen parlar amb representants d'aquests dos sectors per saber quin impacte podria tenir, o pot tenir ja, i ja té, aquesta situació i com s'hi estan preparant, també, perquè imaginem que ja fan una mica de feina per...
Anticipar-se.
Anticipar-se,
ja.
I aguantar el cop, perquè també s'ha de sentir, s'ha de dir així, no?, que les empreses fan feina per intentar que aquest cop no sigui tan dur, no sigui tan feixuc.
I probablement ho està sent, i per això ho volem analitzar. Amb Quim Gené, ell és vocal de l'Associació de Fabricants de Calçats de Menorca, a qui ja poden saludar. Quim, bon dia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Bon dia, com va? Bon dia, gràcies.
Quan es parla de possibles arancels, de pujada de preus, per vosaltres, el sector de calçat, quina és la principal preocupació ara mateix?
Bueno, males notícies pas calçant, no? Perquè, evidentment, això no és una bona notícia, perquè ja duim dues pujades des que l'administració Trump va entrar en el govern, no? La primera quan va sortir amb aquella pissarra, no? Tots mos en recordam, no? Qui va posar un 15% en el calçat. I després ara, no? Després que el Suprem li anul·lés aquests arancels, però ell, diguem, encara ha sortit amb un decret temporal que puja, diguem, que torna a carregar els arancels un 10% més. És a dir, que duim un... Des que va entrar en el govern americà, pues, bueno, el que significa pas calçat d'aquí fet a Menorca són males notícies.
Clar, Quim, una mesura així, entenen que podria fer perdre competitivitat en el calçat menorquí davant d'altres països, però no sé si les empreses ja s'estan preparant, ja estan prenent mesures per reduir aquesta dependència o inclús diversificar mercats, intentar no dependre tant del mercat estatunitenc.
Bueno, nosaltres, per exemple, en el cas nostre concret de Homers, venim d'un mercat que nosaltres teníem aquí a Europa molt consolidat, que era l'alemany i el francès. Però, clar, des que va començar, diguem, tot el tema de la guerra d'Ucrània, bueno, aquest mercat, diguem, s'ha anat a manco, no? S'ha anat a menys. I el que van desenvolupar nosaltres a partir d'aquí va ser, diguem, fer promoció en el mercat americà, que és un mercat importantíssim, i van desenvolupar, bueno, bastantes accions cap allà, no? I, clar, també te trobes que el mercat americà, després de que en Trump vingués d'aquestes maneres, no? I també mos ha tocat de ple el tema que no, mos ha pujat, diguem, els arancels, i, clar, tu pensa que, bueno, pensau que pel calçat menorquí, que exportam uns més de 3 milions d'euros en els Estats Units, clar, que ara aquesta nova càrrega que ha fet l'administració Trump, aquest decret temporal, suposa quasi per les empreses d'aquí, per les petites empreses que hi ha per aquí a Menorca, suposa un càrrec d'uns 200.000 euros, segons els càlculs que hem estimat. I, clar, això és una despesa molt, molt important per volum d'empreses i per la dimensió que tenim, no?
Has parlat de xifres, però en percentatge, Quim, què suposaria per vosaltres, no?, d'exportació del vostre producte?
Bueno, l'associació de fabricants de calçat factura més de 3 milions d'euros cap als Estats Units, concretament als Estats Units, no? I aquesta nova càrrega, bueno, estimam que m'ho suposarà entre uns 150 o 200.000 euros més de costos. Vull dir que, clar, és important. Vull dir, és important. I us toca de ple. M'ho fer de ple. Vull dir, estem una mica preocupats, no? Bueno, o bastant preocupats.
Home, lògic, perquè, com ho has explicat, són xifres considerables. Però no només afecta el calçat. Joana, tenim altres sectors preocupats.
Sí, dèiem i parlàvem de l'impacte que també podria tenir en productes emblemàtics del sector agroalimentari, com és el formatge de Maó, i per això també volen saludar en Julio d'Olives Fernández, que és el president del Consell Regulador del Formatge Maó Menorca. Julio, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, no?, també volien saber quines espais que té el mercat nord-americà per el formatge, per el vostre formatge, Maó Menorca.
Bueno, el formatge de Maó, l'exportació representa actualment un 10% americà, un poquet
Julio,
més de la meitat.
Julio, anem a fer una cosa, que tenim problemes per escoltar-te. Recuperam aquesta videotelefonada. No sé, company, si me confirmeu que quasi serà millor tenint en Julio per telèfon. Sí, me confirmen que sí. Doncs, Julio, farem el següent, connectam. No, hem recuperat la qualitat. Disculpa, Julio, continua. Sembla que ara sí que te podrem escoltar millor.
No, com deien, l'exportació del formatge de dimensió d'origen Maó Menorca és un 10% en el global, i als Estats Units és gairebé entre un 4 i un 5% de l'exportació, bueno, de la DO, que és la meitat de les exportacions, se'n van als Estats Units.
I, clar, heu de també en Quim, ja ha hagut altres aranzels, no?, que han anat afectant, altres pujades que han afectat en el sector. En el vostre cas, aranzels en els productes agroalimentaris, també europeus. Quin record té el sector d'aquestes pujades, no? Imagino que, d'alguna manera, també vos ha anat afectant i una nova pujada de preus podria seguir afectant el consum de formatge, per exemple, en aquest cas, en els Estats Units i altres indrets, fins i tot.
Home, tot el tema de pujada d'arancels no ajuda. Afecta el consum i afecta l'exportació. És més cost per al consumidor i afecta la venda. El que passa que, vamos, o sigui, una vegada ho tens estabilitzat, el que ens preocupa ara és aquesta incertidumbre i pujada de cost que ja directament l'estem patint en la pujada de carburants, gasoli, gas, que no duim menys de 10 dies... I ja han pujat els preus i ja ho estem començant a assumir. Llavors, és preocupant.
Clar, és que estic pensant, si vos pugen els preus a vosaltres, evidentment, vosaltres també tindreu que ajustar, no? I supos que se podria augmentar els preus dels productes. En el cas del calçat, Quim, no se descarta que hagueu de pujar els preus per mort d'aquests arancels?
Sí, evidentment, clar, vull dir, quin remei, no? No tenim cap més remei que pujar els preus. Això significa, clar, ser menys competitius. I quan vas allà a les fires, clar, quan vas amb aquests preus tan alts, bueno, pues els clients ja te'n miren amb un poc de resistència i no diuen, allà va, això. Són, vull dir que són preus de luxe ja, no? Entrem ja en preus importants i fa que els clients s'ho pensi dues vegades, no? A l'hora de comprar les sabates nostres, que nosaltres sempre intentàvem competir en qualitat i en disseny, però clar, també, per altra banda, el preu també és molt important. Molt, avui en dia és important.
Tornant...
I és una llarga.
Tornant en Julio, li volia demanar a Julio si les denominacions d'origen com la de formatge de Mó tenen més dificultats encara afegides, no?, per competir en contextos com aquest, no?, en moments de conflicte, de pujada d'aranzels. No sé si això, fins i tot, fa que vosaltres ho tingueu més complicat.
Tot el marco geopolítico ho posa més complexa, sí. És cert que nosaltres el consum i la venda està més a nivell nacional i dintre de la Unió Europea, encara que sigui petit, però tot el tema per millorar l'exportació lo condiciona totalment. I en l'alimentació, i en el nostre cas del formatge, el preu és molt sensible, és supersensible. I qualsevol variada o pujada de preu impacta directament en la comercialització, la venda i l'exportació.
O sigui que, igual que diuen Quim, Julio, vosaltres també vos veureu obligats a pujar els preus dels formatges, o probablement això pot ser un possible escenari.
És un possible escenari. Hi ha que veure tot això, que és la incertesa que tenim actualment, quan durarà tot això, perquè si mires lo de Gaza i Venezuela ha estat una desestabilització curta, però si això d'Iran i l'Orient Mitjà s'allarga com tot el tema d'Ucrània, llavors ho han d'analitzar, tots els operadors han d'analitzar bé els incrementos de cost que tenen que assolir, el que poden repercutir, productivitats que se poden generar internament per intentar assumir part d'aquest increment de costos, i si no, algú se tindrà que repercutir.
I dos sectors tan importants per les nostres illes com són el formatge o el calçat, que s'enfronten a aquesta incertesa dels mercats per mort de la crisi internacional i per les diferents guerres en curs, quines alternatives plantegen de cara al futur? No sé si versen sobre explorar nous mercats, establir diferents dependències o que no siguin vincles directament amb els Estats Units. Quim, què és el que estàu explorant en aquest punt en el que vos trobeu just ara?
Bueno, ara se'm fa difícil, no?, dir de moment abans que podem fer o quan podem actuar, però està clar que haurem de moure fitxa i veure abans per on realitzar les activitats o amb quines accions podem fer. Però, bueno, de moment, hi ha que agafar aquest cop, no? I, bueno, i a veure com el podem com el podem de qualque manera solucionar, no? Perquè ara mateix és difícil trobar solucions, no? Es cap de poc, però avant, hem de ser positius, hem de ser, bueno, proactius, positius, i mirar a veure avant quines alternatives podem fer per sortir una mica d'aquest... d'això que tenim davant, no? De gerencials d'aquests famosos d'entram, no? d'aquesta càrrega que ha fet.
La situació et sé que és, evidentment tots estem molt preocupats, hi ha preocupació, incertesa a molts de sectors productius de les Balears, també d'Espanya, però Quim i Júlia, vos vull demanar, aprofitant, no?, que també vos tenim aquí en directe a través de IB3 Ràdio i IB3 Televisió, vos demanen també que podem fer nosaltres, no?, com a consumidors, si és que podem fer qualque cosa per contribuir a que aquesta situació, aquests aranzels, no colpegin tant en el nostre sector. No sé si, per exemple, consumim més producte propi, balear, no? Ara fa uns dies parlaven de gama, que ha de tancar i tothom se'n feia creus, però per ventura també mos hem de parar davant, mirar i pensar, hem ajudat a que gama no hagi de tancar, hem consumit productes de gama, hem de consumir més formatge mau menor, que hem de consumir més sabates també fetes aquí a casa nostra.
Sí, ho hem de fer. Perdona.
Quim, comença exactament, tu, si te sembla.
I després continuem.
Quim?
Des de la part del...
No passeu pena. Contesta primer Quim, després en Julio.
Exacte, Quim, anem amb tu primer.
Ah, vale. I, bueno, no, sí, el que està clar és que hem de promocionar els productes d'aquí, de Balears, de Menorca, sobretot. Està clar que, bueno, que anem amb un preu ja elevat, i clar, també és consumidor també quan rep aquest producte, té unes resistències, no? No tothom pot, ja ens agradaria, no?, que tothom pogués comprar sabates d'aquí fetes nostres, no? Però clar, nosaltres també tenim un preu i un de sol que, bueno, no estem a l'abast de tothom, desgraciadament és així. Però, bueno, el que està clar és que jo personalment som un consumidor d'aquí, de formatge i de tots els productes, sobretot agroalimentari, d'aquí de Menorca. Vull dir que per no... La intenció nostra, meua o particular, és... consumir sempre producte local, producte d'aquí.
Clar, han de predicar una mica també ens exemple. Per això vos demanava, Julio, ara tu, en el teu cas, també penses, no?, que nosaltres com a consumidors també hi tenim una miqueta de responsabilitat, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, nosaltres, des de la denominació d'origen, ja estem promocionant i reforçant i consolidant tot el consum de les illes, que en el nostre cas és molt elevat. Més del 75% del producte es consumeix a les illes, és moltíssim. I després anem intentant aprofitar per la península i a través de l'Institut de Comerç Exterior de l'ICES, reforçar les exportacions, que si en el cas d'Amèrica estan més complicades, intentar fer-ho d'altres països de la mateixa Unió Europea, com a Itàlia, Alemanya, França, o inclús fora de la Unió Europea, com el Regne Unit, on se poden millorar les xifres d'exportació i mantenir i consolidar el consum que tenim actualment, sobretot a Mallorca, que és el primer consumidor del formatge de Mahó, i el que se fa en les illes.
Home, aquesta, sens dubte, és una crida al consum del producte local, però no només que quedi, no?, en boca o justament només com a comentari, sinó que se pugui traduir realment en els números, en que la gent surti i compri i aposti pel producte local, perquè ara, evidentment, es necessita. Han fet aquest balanç de com la crisi internacional pot afectar diferents sectors, entre ells el calçat i també els formatges, posant el focus a Menorca com a principal exportador, i estem molt agraïts aquí Gener, vocal de l'Associació de Fabricants de Calçats, i també Julio Olives Fernández, que recordem és president del Consell Regulador del Formatge Mahó Menorca. A tots dos, moltíssimes gràcies per participar.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
que són uns sectors. Hem parlat molt també de la benzina, hem parlat de com afecta, no?, la pujada de l'electricitat, del gas. És evident que el ventall és molt ample, però la pregunta era aquesta: com afecta realment les nostres illes? Segur que serà un tema que recuperarem a mesura que passin els dies i malauradament també ho farem en noves xifres. Però avui estem pendents d'altres qüestions que no tenen a veure amb l'economia, perquè en Crònica de Successos, la secció segona de l'Audiència Provincial de Palma jutjarà just avui, a partir de les 10, els 8 acusats de la violació grupal ocorreguda a Magaluf. Això va passar l'agost de l'any 2023, Joana.
Sí, Marta, la Fiscalia sol·licita que siguin condemnats a un total de 153 anys de presó i el pagament també de 190.000 euros com a suposats autors de 6 delictes d'agressió sexual, una contra la intimitat i una altra de maltractament. Els fets, segons es posa el fiscal en el seu escrit d'acusació, varen ocórrer, varen succeir sobre les 7:30 del dematí de dia 14 d'agost de l'any 2023. El 8 processat, tots de nacionalitat francesa, menys un que era suís, varen acudir a l'habitació d'un hotel de Magaluf en el qual s'allotjava un dels d'aquests acompanyants de la víctima. La dona estava inconscient, se varen aprofitar d'ella, varen aprofitar per violar-la en múltiples ocasions i dies després les varen detenir, Marta.
Un fet que, com explicaves, ho varen registrar amb els seus telèfons mòbils que varen compartir a través d'una missatgeria instantània. Romanen en presó provisional des de la seva detenció, pocs dies després de que ocorreguessin els fets, i ara estirem pendents d'aquest judici que, com explicaven, comença just ara a les 10. Respecte a la situació a l'antiga presó de Palma, també us contem que avui dilluns s'acaba el termini perquè les prop de 200 persones que ocupen aquesta presó presentin al·legacions a la notificació de desallotjament que varen rebre fa uns dies.
Sí, Marta, una vegada resoltes, se'ls oferirà un termini de 4 dies per abandonar el recinte de manera voluntària. En cas contrari, l'Ajuntament de Palma iniciarà un procés judicial per obligar al seu desallotjament. El primer tinent de Baldia, Javier Bonet, ha declarat que els que ja ho facin de manera voluntària tindran un llit garantit, però no un habitatge, com han demanat algunes de les persones que viuen dins l'antiga presó. A tot això, afegint que la secció primera de l'Audiència Provincial de Balears celebrarà aquest dijous, a partir de les 10:30, la vista prèvia del judici contra un home acusat de provocar 2 incendis a l'interior d'aquesta antiga presó de Palma.
La Fiscalia sol·licita que sigui condemnat a 15 anys de presó i que se li imposi un ordre d'allunyament de l'immoble com a suposat autor d'un delicte d'incendi, com explicaves, Joana. Són les 10:25. Escoltam uns consells i continuem amb més propostes.
Al dia, amb Marta Grau. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nens, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per la que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Obrir cada dia. Acompanyar. Liderar. Cuidar. Investigar. Protegir. Compartir. Emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellde-mallorca.es.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas. Cor, que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Són les 10 i mitja, manquen només 2 minuts. Vos contam ara que el Congrés dels Diputats no va convalidar, ja ho sabeu, el decret conegut com l'escut social, una norma que incloia, entre altres mesures, la protecció temporal per a molts llogaters vulnerables davant els desnonaments. Ara, amb aquesta decisió parlamentària, el decret queda sense efecte i es preveu que la seva no convalidació es publiqui al Boletí Oficial de l'Estat.
Així és, Marta, aquesta situació, a més, pot tenir conseqüències, repercussions importants tant per als llogaters com també per als propietaris. Amb la desaparició de les mesures extraordinàries, moltes suspensions de desnonaments i de procediments judicials que s'havien acordat en els darrers mesos podrien reactivar-se. Això significa que nombrosos llançaments i vistes judicials que fins ara estaven paralitzats, per dir-ho d'alguna manera, podrien tornar, Marta, a posar-se en marxa en les properes setmanes.
I per poder analitzar quines conseqüències jurídiques pot tenir aquesta situació, que poden esperar tant llogaters com propietaris, avui ens acompanya l'advocat Miquel Àngel Mas. Miquel Àngel, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què implica exactament que el Congrés no hagi convalidat aquest decret de l'escut social, tant per llogaters, per propietaris, tot això que hem explicat, traduït en el que pot ser novetats o possibles novetats immediates, quines serien?
Bueno, primer dic que ja s'ha publicat en el BOE, s'ha publicat el 26 de febrer, per tant, des del 26 de febrer ja se poden reactivar els allançaments i les vistes, no? I què implica? Bueno, implica que s'havia acordat suspensió extraordinària de llançaments i servistes. I per què aquesta suspensió extraordinària? Això ve del Covid de l'any 2020. És a dir, quan hi va haver Covid, l'economia s'ha paralitzat, els treballadors quedaven sense feina, les empreses no podien pagar, i se va decidir fer un stop i, per tant, suspendre llançaments perquè hi havia gent que no podia pagar, i també les vistes, no? Això se va suspendre durant un període de mesos, se va llegar fins a 31 de desembre del 2020, quan se va arribar a 31 de desembre del 2020 se va prorrogar un any més, i un any més, i un any més, i en duim 6, no? Clar, era una situació extraordinària, i estava pensat perquè era una situació extraordinària. Les situacions extraordinàries no poden ser ordinàries indefinides, perquè suposaria que tot el procediment quedaria per sempre aturat, no? He de matisar que la suspensió extraordinària s'aturen, però no les ordinàries. Quina és l'ordinària? L'ordinària està prevista a la llei d'incident civil, que estableix que si qualcú s'ha trobat en situació de vulnerabilitat, el jutge pot demanar que un informe al Servei Social de l'Ajuntament, i si s'ha trobat en aquesta situació de vulnerabilitat, s'aturen fins a 2 mesos si és una persona física i un màxim de 4 si és una persona jurídica. No? Què implicarà això? No ho sabem, perquè a més, no hi ha dades sobre quant de procediments estan paralitzats. És a dir, cosa que sorprèn molt...
Però se té una estimació. No se
el
pot
Consell
saber...
General del Poder Judicial només té dades sobre les execucions, les que s'han fet, però no que estan paralitzats. Per tant, no saben què pot passar. Poden tenir una llau, un tsunami. És a dir, pot haver un col·lapse del servei de notificacions i comunicació de jutjat, perquè durant aquests 6 anys s'han paralitzat centenars i milers de procediments, no? Uh-huh. Per tant, no se sap.
Clar, Miquel, davant d'aquesta incògnita, que no saben la xifra exacta de procediment que s'han aturat durant aquests anys, quines opcions tenen ara els llogaters que se puguin veure afectats per la reactivació d'aquests llançaments? Tenen qualque opció, qualque garantia o no?
No tenen cap garantia. És a dir, bueno, no tenen cap garantia, el procediment s'iniciarà i s'executarà. És a dir, bueno, tret que el govern tornar a treure un altre decret, és a dir, com que això no sabem... Si tornar a treure un altre decret... És a dir, només el Congrés pot fer lleis, no? Això és així. Ara, en situació d'emergència, el govern pot treure un decret llei, no? Que, jo què sé, hi ha una inundació i treure un decret llei. Però aquest decret llei ha de ser convalidat pel Congrés, es pot ser en 30 dies. Però de moment que fa el decret entra en vigor, i si no és convalidat en 30 dies, decau, que és el que ha passat. El govern podria tornar a treure un altre decret i durant 30 dies suspendrien. Però necessàriament ha de ser aprovat o ratificat pel Congrés, cosa que en aquell moment no sabem el geopolític com va, però podria passar que hi hagués un altre acord i Podria ser.
Clar, Miquel, tu parles d'aquestes mesures extraordinàries que se varen posar en marxa de cara a fer front a la Covid, per dir-ho d'alguna manera. S'han allargat en el temps durant 6 anys. És vera que la situació, per exemple, habitacional ara mateix és molt diferent a la que teníem fa uns anys, és molt més complicada. No sé si arriba també aquesta situació en un moment molt delicat, però des del punt de vista dels propietaris, que canvia a partir d'ara en els processos que tenen aturats?
Home, els propietaris el que han de fer és parlar amb els seus missers, els seus advocats, i demanar-li que se reactivin el procediment. Per tant, el propietari el que farà és demanar que se reactivi el llançament, presentarà un escrit en el jutjat, i el jutjat haurà de reactivar el procediment.
No? I tu creus que el jutjat, tu deus, hi pot haver una llau, i pot haver saturació ara també en els jutjats, que no és que vagin... no és que tinguin poca feina, però no sé si això fa que els jutjats podrien veure't saturats amb la reactivació de tantes vistes i tant de procediments. Vull dir que, per ventura, veurem un col·lapse total en els jutjats. No ho sé.
Bueno, és que el problema és que... el més sorprenent és que s'aprenen aquestes decisions a les fosques, perquè no hi ha estadística. Llavors...
Sobretot, Miquel Àngel, amb un context molt diferent del de fa 6 anys.
Correcte.
Si parlem de preus, pràcticament res tenen a veure, els preus del lloguer. O sigui que el context és un abisme.
Absolutament diferent, les circumstàncies són diferents, és a dir, el mercat immobiliari està com està, i per tant, s'aprenen aquesta decisió i no se sap molt bé què passarà. És cert que això no se podia allargar indefinidament, és a dir, perquè fins i tot això no és bo pel mercat immobiliari, perquè qui té una propietat, si sap que mai pot treure el lloguer, no la posa en lloguer. Hi ha fundacions que donen ajudes o que posen famílies en situació de vulnerabilitat que no lloguen si tens fills. Fundacions ONGs. Per què? Perquè no els poden treure mai i no poden fer aquesta funció social. És a dir, no té sentit que una mesura extraordinària s'allargui indefinidament. Hauran de cercar altres mesures, un altre
consensos. Però què ha passat? Una manca de previsió, en realitat? O...
Si jo vaig saber prendre aquesta decisió en el moment del Covid, no? Tenia sentit al cap d'un any, però riu un moment en què no s'ha sentit. I però prendre aquesta decisió té un cost. Com té un cos, llavors, clar, quasi, si ho vas allargant, però arriba un moment que has de prendre una decisió perquè no es continuar així indefinidament 30 o 40 anys no té sentit.
Home, la bolla s'ha d'anar fent gran i s'ha afegit nous problemes o la problemàtica de l'habitatge, no? No és fàcil llevar una mesura que pot fer que molta de gent se quedi de fora en el carrer sense una alternativa habitacional, no? No sé si creus, ara parlaves, no? Està clar que no se pot allargar en els temps, però no sé si creus probable que el govern aprovi noves mesures, no sé si en forma de decret, en forma de que a una altra normativa no per substituir aquest escut social que no s'ha aprovat ara i que podria deixar com de molta de gent sense una alternativa.
Bueno, no ho sé, perquè això depèn un poc del joc polític, dels partits polítics i, home, jo crec que, és a dir, això és una situació extraordinària i, per tant, va tenir sentit un any, dos, no sé, però el problema és l'habitatge, han de cercar una altra solució. És a dir, no pot ser que el propietari hagi de fer aquesta política social i hagi de tenir una qualcú allà indefinidament. És a dir, crec que com a societat hem de cercar altres consensos sobre l'habitatge.
Manca per la construcció, per exemple, d'habitatge públic.
Bueno, és a dir, per exemple, només un 2% de... Balears només té un 2% d'habitatge públic. A nivell d'Europa, la mitja és un 9%.
Aquí ja falla.
Àustria, Països Baixos, parlen d'entre un 20 i un 30%. Per tant, això és una cosa, però no només una. És a dir, l'habitatge, avui en dia, no només és un dret per viure, sinó que també s'ha convertit en part en modalitat econòmica, lloguer turístic, segones residències...
Especulació.
Per tant, jo crec que com a societat hem de fer un consens sobre què hem de fer en l'habitatge. I hauran de cedir tots els actors. Vull dir que no és possible... És a dir, això fa 10 anys no ho teníem, ara sí... el que comentava Walter, per tant, hauran, és a dir, com a societat, i dins d'aquesta democràcia que tenim, a partir de les eleccions, s'arribaran consensos, nous consensos, però no pot ser que això se faci descansar sobre el propietari, perquè, a més, te carregues el mercat immobiliari.
Clar.
Perquè el mercat immobiliari... Perquè
el propietari igualment.
No el treu. És a dir, imagineu-vos que una fundació, una gent que digui això, que no ho lloga a famílies que tenen infants. Per què? Perquè no poden fer la seva feina.
Clar, Miquel, parlàvem de persones, famílies en situació de vulnerabilitat, però hi ha diferència entre casos d'això, de llogaters o de lloguers vulnerables i de la resta de procediment de desnonament?
Bueno, és a dir, el que està previst decret d'aquest Covid que va, era per situació de vulnerabilitat econòmica. Per tant, afectava a persones que o famílies que es trobaven en situació de vulnerabilitat econòmica. Era el primer requisit. Uh-huh. És a dir, el primer requisit és que tu no arribaves, com a mínim, bueno, hi havia molts requisits, però no havia d'arribar tres vegades Ciprem. Ciprem són 8.000 i pico d'euros, ara seran per 24.000. El conjunt de la família no arribaves 24.000 euros, que la renda no suposàs més del 35% de Ciprem aquest, no? És a dir, hi havia aquests requisits. Però hi havia dos supòsits. Un era aquell que tenia un contracte de lloguer i no podia pagar, o que havia vençut el termini, i llavors hi havia aquell que estava en precari, no havia tenia un contracte de lloguer, els ocupes, no? Que en aquest cas s'exigia vulnerabilitat, però a més, només podia continuar sempre i quan el propietari fos un gran tenidor de 10 immobles, una societat, i el llogater està en una situació de dependència. Tenia menors, majors, o persones amb discapacitat, i sempre no hagués entrat en violència i tal. Per tant, tenen dos supòsits semblants, però en qualsevol cas hi havia d'haver vulnerabilitat econòmica. Només en aquestes situacions.
És que estic pensant, imaginem el pitjor dels escenaris, no per no ser optimista, sinó perquè de moment, com que no hi ha registres, no sabem exactament el número, no? Imaginem, que sí que existeix aquest allau de desnonaments. La pregunta seria, on aniran aquestes persones? Se podria greujar encara aquesta crisi de l'habitatge que tenim ara? O sigui, és que sorgeixen moltes preguntes.
Penseu que a Balears, això, una estadística del Consell Econòmic Social, el 30% de l'habitatge és de lloguer, de Balears, que és el més alt d'Espanya. El més alt de tot l'estat és de Balears. Clar, efectivament, està abundant, però això és un tema que té molt d'impacte. Molt d'impacte, tant en lloguers
com en propietaris. I que crec que no s'ha contemplat molt, perquè està aquí com a latent, però això serà una realitat imminent en molt poc temps.
Va entrar en vigor dia 26, clar. Per tant, la setmana passada ja se van entrar escrits reactivant això. Per tant, això serà una qüestió, ho veurem les pròximes setmanes i mesos, que tindrà un impacte social molt gran. El té, és a dir, hi ha gent que té llogat un pis i amb això paga la residència de sa mare.
Fins i tot moltes vegades tenen llogat el pis de sa mare, no?, per poder pagar aquella residència.
Clar, és que aquí veiem el llogater, però també
petit propietari.
Això té sentit, si és extraordinari, un període més, però no té sentit 6 anys, no?
I vull tornar als consells, en aquest cas més focalitzats, que hem comentat abans, en aquests llogaters vulnerables. Què podríem dir a les persones que tal vegada s'enfronten en aquesta situació?
Bueno, jo faria dues coses. Jo, primer, que se va assessorar amb un missatge, que els assessori, i després, una cosa que jo no m'he estat plantejant. Davant d'aquesta situació, que és inevitable, un propietari, Ventura, pot tenir interès en arribar a un acord i, per tant, de que s'acceleri el desnonament i se'n vagi quant abans. Val. Quin interès pot tenir llogater a arribar a un acord? La veritat és que resulta difícil imaginar que pugui tenir interès si no, així com està el mercat immobiliari a Mallorca. Ara bé, si, per exemple, s'apretàs una condonació del deute, perquè duen 5 o 6 anys sense pagar, per aventura pugui tenir interès d'arribar a un acord i sortir. Per què? Perquè si tu surts, i a més, surts amb un deute, aquest deute el tens, el duràs tota la vida fins que el paguis. I
formaràs part d'unes llistes, t'impediran accés a nous habitatges.
Per tant, jo aconsellaria als que estan en situació d'aquesta que vagin a pagar un miser i valorin si aquesta possibilitat, no? Que pot ser un interès arribar a una cosa.
I la part més humanitària, que evidentment és òbvia, on aniran? Aquesta és una gran pregunta.
Però això jo crec que és un drama absolut per aquesta gent. Ara bé, això no ho podem fer descansar damunt dels petits propietaris. Això com a societat ens correspon arribar a un acord, a un consensos, de veure què fem. Ho lloguem a turistes? O lloguem a segones residències? A part de que hem de construir, hi ha d'haver un parc públic, però no només basta. És a dir, llavors, això és el que ens correspon com a societat, fer-ho.
Davant qualsevol dubte, consulta o sí, qualsevol dubte, consultar sempre amb un missatge, amb un advocat. No sé si ja heu rebut, precisament, consultes, preocupacions...
Moltíssimes.
No volíem confirmar això,
però
si ja...
De fet, m'ha cridat molta atenció. Tenim una advocada jove que ha començat i està a TikTok, no? Que tots els joves estan, no? I els joves tot ho miren a TikTok. I van comentar això, i dir, mira, fes un post sobre això. En un dia va tenir 12.000 visites sobre això. Els altres han vingut 450 visites, més quasi 12.000 visites. I jo ho vam mirar aquest setmana i dic, bueno, que ha flipat. És a dir, i explicava això. És a dir, perquè és a dir, hi ha una demanda, si gent se demana què passarà, què està passant, no ho entén. És a dir, això que ho he explicat voltes com a servei públic, que ho fem molt bé a la ràdio, per explicar quina situació actual. Hi ha molt de llogaters que no saben què és el que ha passat, molt de propietaris que tampoc, però hi ha una demanda enorme. És a dir, amb un TikTok...
Recordes la xifra? 16.000.
12.000.
11.000, no arribava a 12.000. 11.900 i pico.
Ja n'hi ha, ja n'hi ha.
En dos dies, eh? Dos dies, vull dir que...
Oh, això en,
viral.
Ens explica que és una necessitat, que la gent necessita informació sobre aquesta possible realitat imminent, no imminent, sinó que ja està passant.
Entrant en vigor fa...
Exactament, i què posa en situació, o el manco mos dona la reflexió per plantejar noves solucions respecte a l'habitatge. Parlàvem de persones vulnerables, de llogaters vulnerables, i d'aquests possibles desnonaments. Molt interessant tot el que planteges. La recomanació final per les persones que se puguin trobar en aquesta situació és que s'assessorin legalment, perquè aquesta és la part més important. Miquel Àngel Mas, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Informació, com dèiem, molt rellevant avui.
Gràcies, Volta. Bon dia.
Són les 10 i 44. Uns consells parlant també d'altres tipus de consells, en aquest cas no publicitaris. Consells respecte a les possibles estafes, que sembla que cada dia estan a l'ordre del dia i cada dia tenim noves per actualitzar. Tot d'una vegada ho contam.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo.
I no el van separar mai més.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. Sembla una constant, però és vera que un s'ha de posar al dia de les estafes. Cada setmana apareixen de noves, cada setmana noves formes d'engany a internet, noms diferents, alguns d'ells anglosaxons. No sé, estar al dia de les estafes és una feinada, Xisco Nadal.
Com ve per no caure en cap parall, Marta, perquè fa només uns dies l'Institut Nacional de Ciberseguretat, l'INCIBE, ha alertat d'una nova campanya de phishing que suplanta el servei oficial Mi Carpeta Ciudadana del govern d'Espanya. Els ciberdelinqüents envien correus electrònics on informen que l'usuari ha rebut un suborat ingrés de 522,97 euros i li demanen verificar les dades a través d'un enllaç. Però tot és fals. L'objectiu real és aconseguir dades personals i bancàries de les víctimes. Els experts recorden que les administracions mai demanen dades bancàries per correu electrònic ni ofereixen ingressos d'aquesta manera, cosa que heu de tenir en compte, i recomanen no clicar en aquests enllaços i denunciar-ho si s'ha facilitat informació.
Per parlar d'aquestes estafes, de les més habituals, de com protegir-nos i dels nous consells, tenim a David Pola, de la Policia Nacional. David, bon dia.
Buenos días, ¿qué tal?
Mem, aquesta té a veure amb Mi Carpeta Ciudadana. Uh-huh. A més, han triat un ingrés que és molt específic, no, no, no un número redó, 552,97. D'això que dius, mira, pot ser viable, no? I a més la gent diu, mira, una alegria, t'han fet un ingrés. És més fàcil que tu emocionalment te veguis temptat a acceptar-ho, no?
Claro, pero ¿por qué van a ingresarnos un dinero? Yeah. A raíz de qué? Hay que sospechar siempre. Obviamente, cuando no estamos realizando ningún tipo de gestión que pueda finalizarse con un ingreso, con una liquidación a nuestro favor, pues es casi imposible que recibamos ninguna notificación en ese sentido. Al final, todas las estafas relacionadas con el phishing, con ese intento de captura de nuestros datos, son iguales. Buscan un gancho apropiado para el momento que estemos viviendo del año para intentar engañarnos, que cliquemos, que entremos y que demos todos nuestros datos con una página seguramente clonada exactamente igual que la oficial. Y no olvidemos que ahora estamos a un mes de empezar la campaña de renta. Empezarán a llegar los SMS de la campaña de la renta, los correos para verificar, ya tiene usted el pago listo. No, hay que...
O sigui, ara temporada alta d'estafes, sí, perquè quan ara aprofiten això, la renta, que més la renta ja genera estrès, dubtes, no?, electrònics de si ho fa bé, si ho fa malament, o sigui que probablement també s'accentuaran.
Luego le sumamos también las semanales o diarias con respecto a la llegada de algún tipo de paquete que tengamos pendiente a través de diferentes empresas de paquetería o grandes superficies que te supuestamente te mandan... falta confirmar el número de la calle o un dato personal para hacer la entrega de su paquete. O sea, es diario, es constante, es una máxima, es muy difícil de frenar. Lo que frena este tipo de estafas es la prevención. El prevenir, el que la gente sepa, como bien decía el comunicado oficial de INCIBE, el nunca jamás pinchar ningún tipo de enlace, no dar ningún tipo de dato personal, siempre acudir a fuentes oficiales. Si yo necesito comprobar si en mi carpeta ciudadana de la Administración General del Estado me han notificado alguna cuestión relacionada con un ingreso, con una multa, con lo que sea, tengo que ir yo directamente al navegador, buscar mi carpeta ciudadana, entrar con mis credenciales y comprobar si tengo algún tipo de notificación. No entrar a través de ningún enlace de correo ni tampoco de ningún mensaje de texto. Eso es básico. Eso tiene que ser básico dentro de la prevención. Siempre se juega con, pues eso, con apurar a la gente, con generar algo de nerviosismo, a ver si alguno puede picar. De todos modos, luego hay que ser también prudente, saber si no estamos esperando ningún ingreso, ninguna liquidación extraordinaria de alguna cuestión.
O cap paquet.
Ya tira para atrás,
Si no estàs esperant cap paquet i arriba un missatge, que a mi m'arriben cada setmana dos, no sé per què.
Puede coincidir, puede llegar a coincidir que claro, justamente te esté llegando un paquete y te llegue el SMS de estafa que intenta... No se abre ningún mensaje.
No clicar, seria el primer consell que mos donen David Pola. I després, el que tu has dit, poden ser pàgines clonades. Com poden saber que una pàgina està clonada? Mos han de fixar en so final de l'adreça web? Han de vigilar? Han d'anar mai a través dels enllaços que mos proporcionen, sinó a través de la plana web que nosaltres ja sabem que és real? Com ho poden fer com usuaris per no caure en aquestes trampes?
Así como para lanzar la campaña de phishing que resulta a veces pues bastante convincente, pues trabajan bastante los delincuentes, luego a la hora de pinchar ese enlace, se baja habitualmente un malware, que también es una forma de estafarnos o de entrar en nuestros sistemas para obtener nuestros datos, nuestras credenciales. Normalmente lo que es, te redirigen a una página que supuestamente es la oficial del servicio que te están ofreciendo, en este caso mi carpeta ciudadana. Ahí ya hay más dificultades para poder clonar exactamente la página. Lo primero, la dirección no será la misma, no tendrá la seguridad adecuada, y luego hay cuestiones relacionadas con, pues bueno, con la colocación de los banners, de la ortografía, incluso, que suelen pegar algún tipo de cante, que suelen...
No, pero mostrar... a vegades és subtil, ¿eh? A vegades és només un guió, a vegades és mínim, t'has de fixar molt,
Sí,
pues,
efectivamente. La base principal es no caer en un principio. Si tenemos claro que jamás, nunca, en ningún caso vamos a entrar redirigidos desde un SMS o un email, ya nos hemos librado. Si lo hacemos y entramos en una página fraudulenta y tenemos que ir comprobando bien la barra de direcciones, si la dirección es la correcta, ampliada, si los certificados de seguridad corresponden con... Ya es más complejo, ya hemos dado el primer paso, que es picar. Y hemos entrado en la página y salvo que veamos una falta de ortografía, una disposición diferente o algo que no llame mucho la atención, estamos un poco condenados. La prevención comienza por no clicar.
Sí, però a vegades que has de fer segons quin tipus de gestions. Jo ara, per exemple, que cada setmana me'n vaig anar a Regne Unit, ja m'he de treure sa ETA, que és aquest certificat, que paguen aquests servits lliures per entrar-hi. Clar, jo l'altre dia vaig cercar per internet ETA tal i me sortien 7 o 8 pàgines que a mi ja d'entrada me semblaven rares. Dic, tantes pàgines gestionant sa ETA, a mi me sona raro. Clar, i vaig entrar a través del Ministeri de l'Interior, sa plana del Govern d'Espanya, i ja vaig arribar a sa pàgina del Regne Unit. Però si m'hagués quedat en sa primera cerca, jo és que sa pàgina la vaig veure com a molt estranya, començava a donar dades, dic, és que a mi això me fa l'horeta. Però clar, si no tens una mica de perspicàcia, per dir-ho de qualque manera, si tu vas amb presses i dius, és que el meu vol, no he pensat, surt d'aquí dues hores, m'he de treure aquest paper, perquè si no embarcaré, pot ser que caiguis a una plana que no toca, li donis totes les teves dades i aquí ja tenim un problema greu.
Jo crec que tu mismo ja t'has respondido... La prevención es básica y tú mismo ya estás aplicando esos principios preventivos de cara...
Sí, pero yo soy una persona viva. Han de dir que no tothom ho és. I
bueno, a vegades és per desconeixement,
no,
clar.
No, però ara això era una broma.
O gent major,
però tu
també,
deies per
veritat.
Desconeixement, però que de vegades que si tu no estàs acostumat... Nosaltres perquè ens passem la vida parlant de ciberfrau.
Exactament, però la gent major...
Pola com a de referència, exacte. I si no, altres pèrits informàtics que ja ens han avisat. Però si tu no has entrat mai en aquest món i no sospites de ningú en general, tu te fiques en aquella plana i li acabes donant el teu codi PIN de la teva targeta perquè te cobrin les bitlliures que teòricament t'han de cobrar. És a dir, que han d'anar alerta també. Tenir una mica d'ull a l'hora de mirar pàgines o mirar-ne moltes per distingir quines són vertaderes de quines no, ja m'ho ajuda a no caure en aquest parany.
Bueno, es evidente que antes de hacer una gestión de ese tipo hay que saber realmente de dónde debes de ir. En este caso, pues tendrás que ir a la delegación diplomática, al Ministerio de Exteriores, al sitio adecuado para poder solicitar ese permiso. Porque efectivamente pinchar un enlace de un tercero que nada tiene que ver y darle, no solamente pagarle, sino darle todos tus datos personales. Y yo creo que hoy por hoy, para mí es más complejo porque te cocinan una estafa a futuro personalizada para ti con todos tus datos. I ahí se puede utilizar una ingeniería social mucho, mucho más elaborada y al final...
I per què és important no caure? Perquè, les possibilitats de que te tornin el dobbes són baixíssimes. Aquesta és una realitat, perquè és un allau tan important, el de les estafes, que no se pot ni assumir. Lo primer que recomanen és anar a la policia a fer la denúncia, però, siguen sincers, la possibilitat de que te tornin els dobbes, no sé,
bueno,
és molt baixa.
Si s'han tomado todas las medidas adecuadas y la estafa tiene que ver con una transacción bancaria, los bancos se suelen hacer cargo. La labor policial también es muy difícil, porque evidentemente son cientos, si no miles, de denuncias las que entran habitualmente en este ámbito de las estafas tecnológicas, pero se persigue al delincuente, sobre todo intentar ver si eso tiene que ver con personas que trabajan desde nuestro territorio, que es más sencillo ponerle coto y poder terminar poniéndolos delante del juez. Però sí que, bueno,
és molt complicat.
És complicat, sí.
I a banda de les habituals, no? Les del dia a dia, que com explicàvem abans, que són aquestes dels correus, o d'aquesta nova que fèiem referència, la de mi carpeta ciutadana, i quan te fan aquest ingrés, no sé si hi ha algun darrer hit que tinguen que saber per incorporar en aquesta llista, no? De novetats, si hi ha alguna de nova que no...
Bueno, yo nueva no tengo a mismo vale. acreditada vale. ninguna parte de esta, pero son todas... Yo, al final, todas radican y... y circulan alrededor de lo mismo, de campañas puntuales que pueden tener coincidencia con la necesidad ciudadana. Hablamos de tráfico, hablamos
de campañas de renta.
Exacto. La renta, vamos, eso no falla.
I per cert, David, un piquet en les nostres dades, si no tots sabem que hem estat víctimes de phishing, el primer que hem de fer és anar a denunciar a la Policia Nacional perquè quedi constància de que qualcú té les nostres dades per futures estafes, el manco tenir una mínima carta de presentació per dir, jo ja vaig avisar que m'havien usurpat les dades i a partir d'aquí, perquè si no el problema pot ser teu, perquè si utilitzen les teves dades per estafar qualcú i és una estafa pecuniària, econòmica, pot acabar pagant tu segons quin tipus de multa si no demostres que no havies estat tu.
Hombre, lo primero, ante un delito o una tentativa de delito o algo que consideremos que no es normal, hay que denunciarlo a la policía, a la Guardia Civil, hay que ponerlo en manos de las fuerzas de cuerpo de seguridad de Estado, porque también tenga conocimiento de la autoridad judicial. Si no, es imposible ponerle freno. Por mucho que entre, por muy dificultoso que parezca, o por poca cantidad que te hayan estafado, siempre hay que denunciar. Para poner el foco.
Y encara que me chiquin ses dades.
Y para protegerse de cara al futuro, efectivamente. Porque te puedes ver en una situación que yo creo que es la más compleja y la que más a mí me puede preocupar, que es la de la usurpación de tu identidad para contratar un préstamo, para hacer algún tipo de gestión oficial que tú no has hecho, pero han hecho en nombre tuyo. Darse de alta en algún banco, ahora darse de alta en algunas entidades bancarias, basta con una foto del DNI, rellenar los datos y demás. Y eso se pueden obtener pues entrando en tus dispositivos. Por lo tanto, sí que es importante denunciar para poder garantizar luego que tú habías dado, habías puesto en conocimiento, si te has enterado realmente qué te ha sucedido. Que a veces, al ser víctima de phishing, no solamente es que automáticamente te quiten dinero de tu cuenta o te hagan algún tipo de cargo, sino que han obtenido tus datos y, como anteriormente decía, a futuro poder hacerte algún tipo de estafa más personalizada. Obtienen hoy tus datos a través del phishing y dentro de un año, cuando tú ya estás tranquilo, no crees que te haya podido pasar nada, luego sí lo hacen.
Contraten un crédito y tú deus 30.000 euros sin saberlos
de
manera.
Si crees que has sido víctima de una estafa o de un phishing, si han obtenido tus datos de manera irregular, hay que ir a denunciarlo siempre.
David Pola, moltíssimes gràcies per aquesta informació i per tots aquests consells que sempre són importants per recordar-lo. Abans d'arribar a les 11, un apunt molt breu respecte a l'habitatge. El preu del lloguer davalla un 2% a les Balears. El pis tipus de lloguer aquí a les Illes al febrer de 2026 va tenir un preu mitjà de 8,75 euros metre quadrat, amb una pujada del 0,44 respecte a gener i una caiguda del 2%. És veritat que és una xifra petita, anecdòtica, però davant d'aquesta crisi de l'habitatge, parlar d'una davallada d'un 2% no deixa de ser una notícia positiva. Parlem de Palma, per cert, que és la capital balear, que va registrar una pujada mensual del 1,41, el 9è ascens nacional més marcat. D'aquesta manera arribam a les 11, notícies, i continuem tot d'una.